matí, informació, reflexió i entreteniment. La síndica respon.
I precisament ara volem parlar amb la síndica municipal de Greuges de Sabadell, que és la defensora dels nostres drets, l'Eva Avellán. Volem conèixer totes les queixes que han arribat a la seva oficina i també quines han estat les seves darreres actuacions en relació a la Covid-19. Bon dia, síndica.
Hola, bon dia, Raquel. Quant de temps sense veure't. Molt
de temps, eh? I ara, doncs, en temps de Covid, fent ràdio des de la distància, a través de la interacció que ens proporciona la tecnologia, hi ha moltes ganes de descobrir quines són les queixes, no? De què es queixa la ciutadania en temps de Covid?
Doncs t'haig de dir que aquest any les queixes, clar, la situació ha sigut tan excepcional i tan estranya que realment les queixes han sigut les de sempre, però amb matisos diferents, no? Uh-huh. En alguns casos, i llavors n'hem tingut algunes de noves, no? Tot el tema que ara se n'està parlant molt, de la manca de resposta de les administracions, no només de la local, sinó la resta d'administracions. Ja parlo de Generalitat i parlo també de l'Estat espanyol, no? Tot el tema dels ERTEs, els que s'han pagat, els que no s'han pagat, els cobraments estranys, les reclamacions, temes d'hisenda, temes de serveis socials també a nivell local, no? De persones que necessitaven contactar amb el seu servei, amb la seva treballadora social o treballador social i no hi havien pogut contactar. Aquest tipus de coses han sigut queixes bastant freqüents, sobretot d'un temps cap aquí, no? I n'hi ha hagut moltes d'altres, eh? Hi ha hagut molts temes de convivència, estic fent així una mica grosso modo, eh? Molts temes d'espai públic també, no? Especialment quan ens vam començar a desconfinar, no? El tema dels espais per vianants, els espais per bicicletes, tot aquest tipus de coses que també van ser molt rellevants. Però a mi, personalment, un dels temes que més m'ha frapat, diguem-ne, i que també hi he volgut posar molt al focus, ha sigut tot el tema sobretot quan estàvem confinats al mes de març, tot el tema de residències de la gent gran. Tot el que va passar, ja no només a nivell de Sabadell, sinó a nivell de tot Catalunya, no? L'atenció o no atenció que es va donar a la gent gran, el seguiment o no seguiment que es podia fer, no, d'aquesta situació, la situació de les treballadores i els treballadors que estaven en aquests contextos, no, a risc de la seva pròpia salut. És a dir, tot això crec que a mi personalment m'ha frapat molt i crec que és un tema que com a societat ens hem de plantejar, de com tenim a les nostres persones grans ara mateix, com estan ateses i com pot ser que una cosa tan essencial que acabarem havent de fer servir tots sigui un servei que ara mateix no estigui garantit per tothom. No?
Amb la situació complicada que es va viure els primers mesos de la pandèmia, evidentment us arribaven moltes queixes sobre les residències a la nostra ciutat. No sé si ara també us arriba, doncs, a queixes en aquest sentit, si encara les famílies creuen que hi ha manca d'informació o també, doncs, de protocols. Quins són els problemes que us plantegen?
Clar, si parlem només a nivell de residències i de gent gran, és veritat que ara no ens n'han arribat tantes, suposo, perquè ja s'ha passat com aquest primer dol, ja s'ha passat com aquesta primera sensació d'indefensió, no? I de manca de comunicació, i jo crec que també s'han establert uns protocols més clars, no? Jo crec que també la feina que està fent la Fiscalia, la fiscal en cap en aquest cas, no? Investigant tot el tema de residències, no? Realment posant-hi el focus i tal, també ha servit perquè hi hagi molt més seguiment, molt més control i les famílies estiguin relativament més tranquil·les. Ara veurem amb aquesta segona tongada, no, de confinament i tota la pesca, si realment aquests protocols, no, vull dir, estan assentats, estan assolits i poden minimitzar els riscos, no, per les persones grans que estan ateses en residències. De moment, ja et dic, sí que vam tenir moltes queixes al principi, sobretot per manca d'informació de les famílies, que no sabia què passava amb els seus familiars, fins i tot ens n'havien arribat algunes de persones que havien mort, no? Que òbviament les famílies no les havien pogut acomiadar, ni les havien pogut vetllar, ni les havien pogut acompanyar en el funeral, però que a més la família tampoc havia pogut recuperar objectes d'aquesta persona, no? Vull dir, coses que realment són molt punyents, que les famílies que els hi ha tocat viure realment ho han hagut de passar molt malament, segur.
I quina és la tasca de la sindicatura en aquest sentit?
Clar, en aquest sentit, competencialment no és el meu àmbit de competència, clar, però sí que vaig fer seguiment, sobretot, amb serveis socials i amb la fiscal en cap. Val? Llavors també derivacions al Síndic de Greuges de Catalunya en aquest cas, saps? Vaig intentar fer tota aquesta tasca una mica de coordinació i de seguiment per veure en quin punt estava tot i no deixar, vull dir, no traslladar i oblidar-me'n, sinó, vull dir, realment estaria a sobre. I llavors també un treball amb la plataforma de la Residència del Sud de Sabadell, que fa molts anys que estan reclamant que tinguem una residència pública i tal. També vam mantenir una reunió amb ells i amb el Síndic de Greuges de Catalunya per veure, aviam, com podem apretar, no, en aquest sentit, per tenir com a mínim una residència pública, que és veritat que no serà només per la ciutadania de Sabadell, però sí que ja donarà una miqueta de respir a alguna plaça pública a la ciutat, que realment és un tema molt deficitari de fa moltíssims anys.
És que és una de les demandes històriques, no?, a la nostra ciutat, i de fet clama al cel, no?, que no hi hagi una residència pública a la nostra ciutat amb els habitants que tenim, no?
Totalment, eh? I això que et comentava de residències, per mi ja ho podríem ampliar a tot el sector de les cures, eh? Vull dir, si hem d'aprendre alguna cosa de tot el que ens està passant, és que realment les cures, no? La protecció de la vida, la preservació de la vida hauria de ser el més important, és on s'haurien de dedicar més recursos, eh? Parlo de la sanitat, parlo del tema residencial, parlo d'escoles, guarderies, parlo de els serveis bàsics logístics, no, dels aliments, no, els petits comerços que estan repartint, no, tot aquest tipus de coses que sempre la gent que hi ha treballat ha estat molt precaritzada, no, i realment és com la última cosa, no, i que realment és que és el més essencial, les persones que estan netejant, vull dir, realment ara jo crec que és quan com a societat ens n'hauríem de donar que és aquí on cal invertir i el que cal prioritzar ara mateix.
Parlem de, que ja ho has comentat al principi, però en aquest context hi ha noves realitats socials i arran de la crisi de la Covid, imagino que, com comentaves, moltes queixes van en relació, doncs, a les prestacions econòmiques, no?, que les administracions han implementat. No sé si podríem parlar fins i tot de que cal repensar el model, no?, establir nous canals de comunicació i atenció, perquè explica'ns, no?, també, doncs, us han arribat queixes en aquest sentit que són molt importants, no?, de gent que intentava, doncs, comunicar, parlar amb l'administració, no?, o amb Hisenda, i no hi havia manera.
Sí, d'aquestes n'hem trobat moltes. En l'àmbit de Sabadell, especialment pel tema dels serveis socials, com et comentava, no? De persones que sé, penso en una senyora molt gran que necessita canviar de pis, que ha demanat un pis de protecció oficial o d'emergència, crec que és de protecció oficial en aquest cas, que va fer la sol·licitud a través de la treballadora social, que ara necessitava la documentació per un altre tema, i aquesta documentació la té la treballadora social, cosa que tampoc acabo d'entendre, que també estem investigant si té sentit que la gent no es pugui quedar als seus originals, se'ls hagi de quedar la treballadora, però a banda que és que ara no hi pot parlar, o sigui, truca, truca i no hi ha manera. És una senyora molt gran, o sigui, no pot enviar un correu electrònic, val? Parlem d'una senyora 80 i pico d'anys, val? Sí que té una cuidadora, però, bueno, fins amb una realitat molt complicada, no? O una altra persona que, per exemple, ha demanat una cita presencial a l'OMIC i li han donat una cita d'aquí un mes i mig. I ara ja parlo a nivell local, però ja també com a presidenta del Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya, com que és un tema que ens hi hem trobat tots i totes, a tot arreu, a totes bandes, hem creat una comissió especial de treball per investigar, fer un recull de totes les queixes que hem rebut de totes les administracions, perquè en cas del CEPE, per exemple, no, jo he tingut una pila de queixes de persones que no han arribat a cobrar mai la prestació, però és que fins i tot a una noia li reclamaven uns diners que no li havien arribat a pagar mai perquè deien que li havien pagat de més. Aquests diners els havien ingressat en un altre compte, vés a saber d'aquí, però ell havia de tornar la meitat de lo que li havien reclamat. Bueno, saps allò? Un desgavell tot plegat. El tema de l'ingrés mínim vital, un altre desgavell. O sigui, persones que realment ho necessiten per poder pagar lo més bàsic, tampoc hi ha cap mena de resposta, no? Estic també molt preocupada per ara el nou estat d'alarma aquest que tenim, no? No s'impedeix, per exemple, tallar subministraments bàsics, que l'anterior sí, no es podien tallar subministraments bàsics, es va fer la moratòria també dels desnonaments, etc. En aquest, hi ha molta gent que quedarà desprotegida. Saps? Llavors també on vas a parlar, a qui ho reclames, no? És una mica tot aquest tema que ja et dic que des del fòrum l'estem treballant a nivell global per poder fer accions, no, més contundents de cara que s'impliqui el Defensor del Pueblo, i que faci alguna cosa, i llavors també a nivell municipal fer actuacions d'ofici als nostres respectius municipis perquè dotin de més recursos determinats serveis que ara mateix cada vegada i dia rere dia es van veient més necessaris, no?
Una altra de les problemàtiques que volíem analitzar és, per exemple, la realitat de les persones sense llar, no? Quin hauria de ser el pla d'actuació ara per ara per no deixar enrere aquestes persones i també tenint en compte que ara l'actual toc de queda pot afectar moltes de les activitats que fins ara, doncs, es feia, no? Es realitzaven entre les entitats del tercer sector, no? Per doncs, ajudar i acompanyar doncs, a les persones que viuen al carrer o en infrahabitatges.
Clar, pensa que ara amb tot el tema de les persones sense llar s'ajuntarà, o s'ajunta ja directament, no? El tema del confinament o el tema del toc de queda, etc., amb l'operació Fred, que d'aquí un mes ja la tindrem a sobre de la taula. Durant el confinament del mes de març es va fer aquell alberg temporal on es va tenir aquestes persones uns mesos. Quan es va acabar l'estat d'alarma, aquestes persones van tornar al carrer poquetes, van poder ser reallotjades i es van poder reinserir, però moltes tornen a estar al carrer. És a dir, es van invertir uns recursos, es va fer una feina de protocolitzar determinades coses, es va fer una feina d'inserció social d'aquestes persones, no? D'agafar-les, veure quina és la realitat de cadascuna, intentar buscar-li solució, que quan es va acabar l'estat d'alarma, xarxes, es va deixar de fer i ara aquestes persones tornen a estar al carrer. Ara tornem a començar. Com a síndica, durant el tema durant l'estat d'alarma i durant el confinament vaig fer una actuació d'ofici sobre les persones sense llar i crec que la vaig compartir bastant amb tothom, amb la ciutadania, i jo crec que també us la vaig passar als mitjans, demanant una sèrie de coses que són imprescindibles a la ciutat. O sigui, les entitats que ara mateix estan posant parxes, perdoneu-me l'expressió, posant parxes a aquesta situació, no donen l'abast, no poden assumir la realitat que hi ha. Cal una actuació ferma municipal, no em cansaré de repetir-ho, vull dir, ho repetiré fins a l'esgotament. Les persones sense llar són una realitat a la nostra ciutat i no podem tapar-nos els ulls i dir, bueno, anem... Les entitats ja mínimament van fent coses, no? Això n'he parlat bastant amb el ple i és un tema que no em cansaré de repetir. Vull dir, hem d'agafar i fer actuacions. Poden ser les que jo vaig proposant a la meva actuació d'ofici, poden ser les altres, però en tot cas s'ha de cobrir aquesta necessitat i s'ha de cobrir permanentment, no només quan fa massa fred o quan hi ha temes com el que tenim ara sobre la taula.
Clar, evidentment, per garantir, doncs, com comentaves, la seva protecció social, però també per evitar que es puguin contagiar també del virus dormint al carrer o que puguin fins i tot també doncs, ser transmissors.
Correcte.
Parlem també d'altres temes, no? Que normalment sempre parlàvem, però que en temps de Covid crec que també s'han exceptuat, com per exemple doncs, el tema del soroll, no? Dels veïns. Us han arribat moltes queixes? Perquè, clar, imagino que doncs, ara, evidentment, en el temps de confinament, els primers mesos va ser evident, però ara per ara també doncs, amb els bars, restaurants tancats, la vida social, no? Es troba molt més limitada i suposo que això també genera problemes a les comunitats de veïns.
Sí, sí, realment el que ens hem trobat molt és que el fet de que la gent estigués tot el dia a casa durant el confinament ha fet que sentissin molt més els seus veïns, no? Llavors, la molèstia que abans no sentien perquè estaven treballant o el que fos, ara és una molèstia contínua perquè passa l'aspirador, perquè fa soroll, etc. També he tingut queixes de restaurants que ara estan tancats però sí que poden servir a domicili, que llavors cuinen quan els hi sembla, diguem-ne, extractors engegats, etc. No? Llavors això també genera molèsties pels veïns. Vaig tenir alguna queixa molt puntual de temes d'incivisme al carrer, de botellons i tal, però han sigut molt, molt puntuals. Jo crec que en aquest sentit també suposo que deu ser més fàcil de controlar per part de la policia municipal, perquè tampoc hi ha tanta gent pel carrer, diguem-ne, fent aquest tipus d'activitats i es veuen bastant més, però s'ha reduït bastant això. I llavors també temes... Bueno, que tampoc sé ben bé com que estic treballant, el tema d'una persona amb una malaltia mental, que el fet d'estar confinada tot el dia a casa doncs, li ha generat una sèrie de brots que han acabat molestant els veïns, crits, cops, amenaces, etc., no? pel fet d'estar en aquesta situació que no és la normal, diguem-ne, no? Uh-huh. Vull dir, aquest tipus de coses, de sorolls i d'incivisme i tal, s'han donat, com el que et deia abans, són realitats, no?, que n'hem parlat moltes vegades, però ara amb matisos diferents pel fet del confinament. Uh-huh.
Mm. Per exemple, penso també en els temes de mobilitat o el transport públic. Uh-huh. Quina és la sensació també entre els sabadellencs? Hi ha preocupació? Hi ha queixes en aquest àmbit? Uh-huh.
Sí, sí, sí. De fet, hi havia com molta expectativa, no?, amb el decret del mes de maig del govern espanyol, no?, per mesures sobre l'espai públic, no?, perquè hi hagués prou espai perquè la gent pogués passar i no es contagis i tal. Hi havia com molta expectativa de que realment les ciutats farien un tomb cap a un model de mobilitat molt més sostenible, no?, molta més bicicleta, molta més, no?, anar a peu, molts més espais tancats, no només per als vianants, etc. I vaig tenir moltes queixes perquè realment bueno, les expectatives que hi havia per algunes persones no van acabar de fer-se realitat. Uh-huh. Aquí també vaig fer una actuació d'ofici sobre espai públic que ja la tenia mig a punt, però també vaig afegir un apartat de Covid, que en aquesta actuació parlava sobretot del tema de l'accessibilitat de l'espai públic, eh? Els carrers que tenim que no són accessibles per persones amb mobilitat reduïda o per persones que van amb cotxets o per, no? O per persones amb algun tipus de discapacitat, etc., que realment Sabadell està incomplint reiteradament de normativa estatal, la normativa de Generalitat, no hi ha un pla de mobilitat sostenible o un pla d'accessibilitat fet a la ciutat que es pugui implementar en breu. És a dir, això és un gap molt important que tenim com a ciutat que també cal posar sobre de la taula. Però a més vaig afegir un apartat Covid, no?, de dir, val, com estem implementant aquest decret del govern espanyol per tal de garantir aquests espais de separació de la gent i tal. Vaig demanar en aquell cas que em fessin percentualment quins espais estaven reservats a cada vehicle. Això et parlo del mes de juny, diria, que la vaig presentar, encara no tinc resposta de l'Ajuntament, no? Ni d'acceptació ni de no acceptació. I la realitat va canviant tant dia a dia. La primera part, no?, d'accessibilitat, que aquesta és com molt, molt quadrada, vull dir, hi ha d'haver una resposta amb el tema de la Covid. Tot això va canviant, l'haurem de revisar i afegir nous apartats i noves demandes, no?, per tal de que es pugui realment garantir aquests espais molt més segurs i saludables. La Unió Europea va cap aquí. De fet, els fons aquests que en teoria han d'arribar per la Covid són fons d'alguna manera també destinats a fer ciutats més sostenibles. Per tant, és que no té sentit no apostar per això, no? Penso, per exemple, en la reobertura de l'Avinguda Matadepera, aquest tipus de coses, no?, que si hi ha, vull dir, no acaben de tenir sentit, no?, en la realitat de l'any 2020 en la que estem ara.
I fomentar també l'ús del transport públic, no?, amb més línies també, com s'ha intentat doncs aquí a la nostra ciutat i també doncs garantint les mesures de seguretat. Parlem també de les queixes relacionades amb l'assignació i el procés d'escolarització per als nens i adolescents, que em sembla que també en aquesta línia aquest any doncs s'ha accentuat, no?, doncs aquesta problemàtica.
Correcte. Mira, abans de comentar-te el tema de l'escolarització, si em permets, faig un petit incís amb tot el tema del transport públic, perquè també és un tema que ara hi estem actuant, perquè aquí també hem rebut moltes queixes, sobretot de sobresaturació de línies, de no pots garantir les distàncies de seguretat, òbviament, però a banda no hi ha tampoc gel hidroalcohòlic perquè et puguis rentar les mans quan entres, quan surts, vull dir, tota una sèrie de coses que aquí també he demanat informar a l'Ajuntament que m'expliquin aviam exactament quines mesures s'estan posant. Jo sóc usuària també d'autobusos, diguem-ne, i realment, ara ja parlo com a ciutadana de Sabadell, jo, bueno, genero una certa sensació d'inseguretat, com qualsevol espai tancat on no hi hagi el mínim gel hidroalcohòlic o la mínima cosa, no? O el fet de que no hi hagi contactless, per exemple, per pagar el tiquet de l'autobús, no? Que és un altre absurd, si les monedes al final transmeten gèrmens, no? Vull dir, aquest tipus de coses que crec que aquí hi ha bastanta feina per fer també a nivell de ciutat. I llavors, perdona,
No, no, em
aquest
sembla
parèntesis.
fantàstica aquesta aclaració també. I per al tema de les queixes relacionades doncs amb el
Sí.
procés d'escolarització.
Sí, amb el tema de l'escolarització, que també són recurrents, ja ho saps, que cada any en parlem i cada any hi ha problemes, no?, per la preinscripció. Aquest any, a més, ens hem trobat amb dues realitats, no? Per una banda, infants, que va començar l'escola el dia 14 de setembre, si no m'equivoco, que encara no tenien centre assignat, que això no ha sigut un cas ni dos, vull dir, ha sigut uns quants. O infants que dos germans amb uns els posaven en una escola i els altres en una altra, vull dir aquest tipus de coses que tampoc haurien de passar. I per altra banda, un altre tema recurrent que és l'ensenyament postobligatori, no? Parlem de cicles formatius, de batxillerats, etc., on també ens hem trobat que moltes persones, quan acaben el quart d'ESO, no poden acabar fent la formació que ells voldrien fer per continuar, no? Perquè no hi ha prou places ofertes, diguem-ne, en el nostre entorn, no? I això també és una realitat que també estic investigant, ja no a nivell d'OME i a nivell de Sabadell, òbviament, però també amb el Síndic de Greuges de Catalunya, no? Per veure realment si s'està fent un bon trasllat de la realitat o de les necessitats que hi ha en els municipis a l'hora de fer aquesta oferta de places, no?
Per acabar, síndica, en total quantes queixes, no sé si teniu doncs una xifra, us han arribat a l'oficina i també quantes actuacions d'ofici doncs al final has establert.
Mira, només tinc dades de mig any, diguem-ne, fins al juny, perquè vaig fer bueno, cada mig any faig una presentació semestral, no?, de resultats i tal. Per tant, no et puc dir exactament quantes queixes tinc fins ara. El que sí que et puc dir és que han sigut menys que el 2019. I això és per un motiu molt, molt clar, eh? I després, si em permets, fer una crida. I és que la meitat de les atencions que faig habitualment són atencions presencials. La gent ve i normalment m'expliquen el que els hi passa, no? Amb el tema del confinament hem estat uns quants mesos amb la porta tancada. És veritat que hem estat treballant i que hem mantingut altres mitjans, no? Per exemple, podíem fer teleconferències, podíem rebre trucades per telèfon, correus electrònics, etc. Però moltes persones, pel que et deia, perquè hi ha com un gap, no, d'informàtica o del que sigui, doncs no han pogut fer, no han pogut accedir a això. Llavors, la crida que vull fer és continuem obertes, vull dir, ho fem amb cita prèvia també per poder tenir els espais nets, etc, etc, però continuem obertes, per tant, truqueu-nos per telèfon, envieu-nos un correu el que vulgueu, us dono hora i em veniu a veure i m'expliqueu el que necessiteu, perquè la idea és poder estar al costat de tothom. També estic fent visites als barris en la mesura del que puc. Vaig a veure associacions de veïns, vaig a veure problemàtiques, no, de veïns que em criden i, no, jo què sé, aquest tipus de coses també les estem fent, però amb el tema del confinament és més complicat. Llavors jo emplaço a tothom que ho necessiti de debò, que ens truqui sense problema, que l'atendrem el més ràpid possible.
Doncs esperem que sigui així, que els veïns tinguin en compte, doncs, a la síndica municipal de Greuges, perquè també, doncs, ens ajuda a defensar els nostres drets davant de l'administració. Que vagi molt bé. Una abraçada i, ja saps, línies obertes també aquí al matí a Ràdio Sabadell per sempre que vulguis, doncs, a passar comptes. Que vagi molt bé, Eva. Bon dia.
Moltes gràcies, Raquel. Cuideu-vos. Adéu.
Al matí, amb Raquel García.